Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a aquest programa. A Del Camp a Taula tenim un espai cada 15 dies dedicat a la producció agrària ecològica, una producció que va en augment a casa nostra malgrat la crisi econòmica. Tot i això, solament el 2% dels aliments que compren els consumidors de la Unió Europea són productes ecològics certificats i el nombre d'explotacions ecològiques comptabilitzades són 200.000, també el 2% del total. És per això que la Comissió Europea vol millorar la normativa existent i potenciar encara més la seva demanda. Per aquesta raó, la Comissió ha obert una consulta online que es mantindrà oberta fins al 10 d'abril i que els comentaris que facin els consumidors serviran per les decisions que prenguin en el futur. Crec que totes aquestes iniciatives encaminades a incrementar el consum són bones, sobretot de productes ecològics. Cal tenir en compte, a més, que en aquest tipus de producció els agricultors han d'evitar o limitar al màxim l'ús de substàncies químiques sintètiques, per la qual cosa també hi ha un benefici mediambiental. Tot sigui per una alimentació més sana i saludable i una producció cada vegada més respectuosa amb el medi. Tots sortirem guanyant.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-5116. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
El frutícola és un dels sectors més importants de l'agricultura de casa nostra, amb una oferta que es concentra de manera important a les terres de Lleida i en menor mesura a diverses comarques gironines. Per a poder conèixer més sobre aquest sector, parlarem amb Manel Simón, director general de FRUCAT, l'Associació Catalana de les Empreses Productores i Comercialitzadores de Fruita. Benvingut, senyor Manel, i gràcies per haver-nos atès.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Abans de parlar del sector en si, ens podria explicar una mica als nostres oients què és FRUCAT i a qui representa?
Doncs mireu, a FRUCAT, que neix fa dos anys com a resultat de la fusió d'unes altres dues organitzacions que havien a Catalunya. Una era Catalunya Qualitat i l'altra Sofruit. Esdevé aquesta fusió d'organitzacions i avui en dia la definició exacta de FRUCAT doncs, és l'Associació de les Empreses de Fruita de Catalunya. L'empresa frutícola de Catalunya, tant a nivell productor com a nivell exportador, parlant de fruita dolça, és la indústria més important d'Espanya i una de les més importants d'Europa, sobretot quan parlem de producció i comercialització de pomes, peres, préssecs, nectarines i, en menor grau, pruna, cirera i albercoc. D'acord? Llavors, en aquestes espècies frutícoles de fruita dolça que en diem, doncs, Catalunya som una potència molt forta. Ja us dic, a nivell productiu i a nivell exportador, perquè exportem al voltant del 70% de tot el que produïm.
Ja quasi va estar responent totes les preguntes que tenia, però bueno, llavors això que dèiem, a qui representa és a totes aquestes empreses, no?
Correcte.
I a més de tot Catalunya, seria?
Sí, tot Catalunya. O sigui, el nostre associat està repartit sobretot per la província de Lleida, Girona i Tarragona, per ordre d'importància. Lleida és la província de Catalunya amb més importància, amb més hectàrees de cultius de fruita dolça, i seguidament Girona amb més especialització, cada vegada més amb poma, i d'aquí la indicació geogràfica protegida a la IGP Poma i Girona, i seguidament Tarragona més amb fruita de pinyol, préssecs, nectarines, cireres. Lleida és la gran productora a nivell espanyol, Lleida, sobretot amb pomes, peres, també préssecs i nectarines. Concretament en pera vam desenvolupar des de la nostra casa una denominació d'origen, la denominació d'origen protegida Pera de Lleida.
Sí, perquè moltes vegades parlar de fruita és sinònim de parlar de Lleida, o parlar de Lleida és sinònim, a part del cargol o altres productes, no?
Sí, la província de Lleida és una província de producció agrícola i ganadera molt, molt important, com tots sabeu, ja sigui a nivell porcí com a nivell oleícola, d'oli, de vi i sobretot de fruita dolça.
Vostès també organitzen diverses jornades. Amb quina finalitat es fan?
D'acord, les funcions d'Afrucat són molt diverses. Estem, sobretot, com ja hem dit, focalitzats al sector de la fruita dolça, perquè és la raó de ser de les nostres empreses, que són les propietàries de la nostra organització, i podríem resumir en tres o quatre grans pilars les accions i el que fa Afrucat. Un, com estaves dient, evidentment, és promoure la formació del sector mitjançant congressos, jornades emblemàtiques per tot el territori, per parlar de les fruites més importants de casa nostra, però per parlar també de màrqueting, de comercialització, de millora de la producció, d'innovació. És un dels pilars importants, aquesta preparació del sector en temes formatius i mitjançant difusió via jornades. Un altre pilar important seria la potenciació de l'exportació. Precisament, Afrucat, doncs, estem organitzant per aquest primer trimestre de l'any, entre març i abril, doncs farem amb les nostres empreses dues missions empresarials, comercials, a Sud-amèrica, concretament a Brasil i Colòmbia. D'aquesta manera, doncs, ampliem gamma o cartera de clients en un tercer país important com som aquestos, o focalitzem accions comercials en països en els quals veiem que podria ser interessant la nostra presència i que encara no tenim, doncs, quota de mercat. Per una altra banda, un altre pilar important seria la monitorització del sector. Des d'Afrucat gestionem el que se'n diu l'Observatori de la Fruita Dolça de Catalunya, i el que fem amb aquest observatori és ordenar i posar al servei de la nostra empresa totes les dades micro i macroeconòmiques que hi ha al voltant del sector de la fruita dolça. M'estic referint a preus en tota la cadena, costos de producció, exportacions, importacions, seguiment de la nostra competència, en definitiva, monitorització del sector, que ens ajuda molt a les nostres empreses a planificar i l'evolució del nostre sector i el que hem de fer a futur. I un altre gran pilar que no m'agradaria deixar és el tema de promoció o diferenciació. Tot allò que tingui a veure amb la promoció de la fruita, des del punt de vista genèric o marquista, és un altre dels pilars fonamentals d'Afrucat. Per exemple, des del punt de vista genèric estem de la mà del Departament d'Agricultura portant en pràctica el programa de fruita a les escoles de tota Catalunya. És un programa europeu que promou el consum de fruita entre els infants, al igual que fa anys enrere es va fer amb la llet, amb presència gratuïta, en aquest cas, de fruita a les escoles, amb un petit programa docent per explicar les bondats i les virtuts, en definitiva, de lo que és menjar fruita. Lligat amb això, tenim una pàgina web encarat al públic infantil, que és fruita.cat, on, doncs, fem una sèrie de concursos de cuina amb els nens de les escoles de Catalunya per aconseguir el plat més divertit i focalitzat en el tema fruita. Per altra banda, aquesta promoció més marquista, més per diferenciar el nostre producte, doncs es veu materialitzada amb els recents projectes que hem creat des de la casa i que gestionem, com seria, per exemple, la marca Edenia, per a la pera de Lleida, la denominació d'origen. Edenia ve de l'arrel Eden, l'Eden de la fruita seria Lleida i la seva pera es diu Edenia. I l'última marca que hem tret aquest darrer any seria Oki, tal com sona, o Kai, que seria una marca pensada per potenciar i promocionar els paraguaios que produïm a l'estat territori de Lleida. Els paraguaios, per aquells que ens escoltin i no sàpiguin molt bé què són, són els préssecs plans, aquests préssecs xatos o aplanats, que bueno, han crescut molt la producció a casa nostra, pràcticament a Europa podríem dir que només se produeixen aquí a Espanya, i volíem diferenciar el nostre amb una marca singular, diferent, i bueno, se'ns va ocórrer el nom d'Oki, amb una imatge gràfica que el que vulgui pot consultar a oki.cat.
Parlava d'aquesta potenciació d'accions a les escoles, però segons estadístiques oficials, a les llars amb nens i nenes menors de 15 anys hi ha menys consum de fruita i encara aquesta davallada s'incrementa més a les llars amb menors de 6 anys.
Justament...
Cal fer més coses o...
Justament per aquestes dades objectives i per aquestes estadístiques és per el que es va posar en pràctica aquest programa ara fa 3 anys de promoció de fruita a les escoles. És així. El gros de la població a Europa que menja fruita són persones de més de 50 anys. Llavors, una deducció simplista, per qualsevol que ens estigui escoltant, seria, home, si les persones que més mengen fruita, més conscienciades amb la fruita, són persones més grans de 50 anys, i els petits cada vegada han estat menjant menys fruita, per aquesta pèrdua d'hàbit a casa, i pues, què passarà en el futur? Les persones grans no hi seran, que són les que mengen fruita, i les persones petites, si ara no en mengen quan siguin grans, tampoc tindran aquest hàbit. I, per tant, baixarà el negoci de la fruita i la població serà menys saludable, amb la qual hi haurà més risc de malalties cardiovasculars, obesitat... Bueno, justament el 2007, a Brussel·les, dintre d'un congrés molt important que es va produir a la Comissió d'Agricultura, doncs se van posar de manifest a través d'estudis d'experts mundials, doctors, científics, per primera vegada es va posar de manifest la relació que hi ha entre la menys ingesta de fruita i l'obesitat i sobrepès infantil. Arrel d'aquesta, diguem, demostració o materialització de que això és així, totes les direccions generals implicades, siguin de salut, d'alimentació, de la Comissió d'Europa, doncs van signar un manifest per posar mitjans. I aquests mitjans se van materialitzar en aquest programa europeu de promoció de fruites i verdures a les escoles, que ara ja és el tercer any que s'està executant. Aquest programa és molt important perquè no només s'està produint a casa nostra, sinó que s'està realitzant arreu d'Europa. Concretament a Catalunya ho gestionem nosaltres, a FUCAT, per delegació del Departament d'Agricultura, però és important que Alemanya s'està fent, que Anglaterra s'està fent també, que són països també clients i, per tant, destinataris de la nostra fruita. Molt important que la fruita estigui present a les escoles, entri als nens i nenes com una cosa, a part de saludable, que pot ser divertida, que tingui l'oportunitat de gaudir amb la fruita, perquè no només és en benefici nostre que som productors de fruita dolça, sinó que serà en benefici de la salut d'aquesta canalla quan sigui gran i en salut, en benefici de la salut del nostre sistema, perquè quan més invertim en el que és salut, menys haurem d'invertir en el que són temes sanitaris.
Potser per això també anar canviant una mica el que és el tema de les varietats que es produeixen i també els gustos dels consumidors, perquè jo, per exemple, recordo, ja fa molts anys, evidentment, quan era petit, que quan parlàvem de poma parlàvem de la Starking, la vermella, i la Golden, quan parlàvem de la groga, i de pera hi havia la llimonera, que a mi m'agradava perquè era granulosa i tot, de cara a l'estiu sobretot, i de la blanquilla. I ara sembla ser que la Conference és la més consumida i en pomes doncs, han sortit les Fuji, bueno, i altres, les Gala, i altres varietats, potser també que són més no sé, més àcides, més dolces, i potser...
Bueno, la veritat és que conforme han passat els anys, també s'ha estat invertint més en investigació, en recerca, en creuament de varietats, en noves varietats. Això és bo perquè, des del punt de vista del consumidor, té a l'abast un gran ventall d'oferta on poder triar, no? Hi ha per tots els gustos i tots els colors, no? Llavors, els gustos dels consumidors, jo crec que no han canviat tant. Uns estudis que s'han fet recentment a nivell europeu es manifesta, com més o menys, amb petites variacions a tots els països d'Europa, un 68% de la població li agrada els productes, la fruita dolça, i un 32% de la població li agrada la fruita més àcida, d'acord? Això, avaluat en el temps, més o menys sempre ha estat així, però què és l'important? Pues és important que al final al mercat o a les botigues se puguin trobar fruites que siguin més àcides i fruites que siguin més dolces per contentar a la població que li agrada una cosa o una altra. Evidentment, si dintre d'aquestes dues grans categories, dolces i àcides, hi ha un ventall de colors o de sabors sensiblement diferents, doncs, bueno, llavors tothom podrà triar. Però, evidentment, ha hagut una evolució varietal, sobretot més empreses i nectarines, és brutal la innovació varietal que s'ha produït i l'evolució dels sabors. En poma i pera no accepten els canvis, perquè són la poma i la pera, els arbres, el pomer i el perer, costen més anys d'entrar en producció, i per tant la innovació és més lenta, però tot i així s'han anat succeint diferents varietats que, com estàs dient, fa molts anys enrere no se veien tant, no eren tan importants. El tema de la llimonera, que parlaves de la pera, doncs, bueno, és una pera més delicada perquè és més difícil que t'aguanti tant a casa. Tothom que la coneix sap que quan la compris no has de badar gaire, que si no se't tornarà groga, se't passarà. Sí. És boníssima, però has de tenir una freqüència de consum. En canvi, la confer és una persona, és una pereta, doncs, que t'aguanti més a casa, que si la gestiones i la treus de la nevera, saps que en dos dies la tindràs a punt de caramelo, que s'haurà estovat una miqueteta i tindràs l'aigua de la pera més suelta i degustaràs més la dolçor d'aquella pera. M'agradaria resoldre un dubte que sempre de vegades me pregunten i te trobes a nivell de consumidors que diuen, claro, jo vaig a comprar la fruita i per exemple, el cas de la conferència està verda. No és que estigui verda i que hagi madura. No, la fruita, nosaltres el que propiciem és que maduri a l'arbre. Però què vol dir madura? Madura no vol dir que estigui a punt de caramelo per menjar-te-la, perquè si no podria arribar en el transport logístic que hi ha, doncs, fins a la central, la selecció, la manipulació per ficar-la en caixetes, que t'arribi després a la botiga i que t'arribi a casa, seria impensable.
Arribaria desfeta.
Arribaria desfeta, això se pot entendre. Ara, què és el que sí que hem de fer? Hem de veure que en el moment de la collita, i això és el que fem, la fruita tingui els sucres que ha de tindre. I els sucres marquen el nivell de maduració. D'acord? Aquests sucres, agafats en el punt òptim en el qual encara té una duresa al fruit, doncs la fruita estarà en el seu punt de maduració correcte i quan t'arribi aquesta fruita a casa, llavors tu podràs decidir si la fico a la nevera m'aguantarà uns dies més. Ara, si la trec de la nevera i la deixo allà a la fruitera sobre de la taula, doncs segurament que en funció de com dels dies que tinc aquella fruita, que quan t'ha tardat en arribar a casa en un dia, en dos dies o màxim en tres dies, se t'anirà estovant, s'anirà estovant una miqueta de més i, per tant, doncs, l'únic que està succeint és que està perdent aquesta duresa, l'aigua de la fruita està dissolent més els sucres i tu tens la sensació que és més dolça. Però, bueno, els sucres hi eren, els sucres no evolucionen, o hi són o no hi són. Per tant, m'agradava, tenia la meva intenció en aquest apunt és diferenciar de que quan se cull té el punt de maduresa correcte i el que passa és que a casa el que fem habitualment, i la paraula correcta és que acabem d'afinar. Acabem d'afinar aquesta fruita i hi ha consumidors que li agrada, doncs, per exemple, en el cas de la pera conference que estàvem parlant, doncs, menjar-la que sigui cruixent, doncs se la menjarà més dura. Hi ha consumidors que li agrada que estigui més toveta, que quan te la fiquis a la boca, doncs se't fongui la boca. Doncs segurament que en un dia més fora de la nevera tindrà el punt de duresa o estovat que t'interessa, no? Això és també una de les bondats de la fruita, no? Que si la coneixes bé i la saps gestionar com sabien fer-ho molt bé els nostres padrins i padrines, i cada vegada s'ha permès aquest coneixement, doncs pots gaudir molt més del menjar.
Aquesta és una mica la finalitat d'aquestes entrevistes així sectorials, que ens expliqueu, i sobretot pels consumidors, coses que se'ns escapen o dubtes que tenim o que ens sembla, no? I per això va molt bé parlar amb experts com és el teu cas, perquè així puguem saber més coses. Precisament, Afocat acaba de treure ara un llibre amb el títol La fruita, quan, per què, com, qui, on, que inclou 42 receptes amb fruita i pot ajudar a fer créixer el seu consum i, a més, veure que hi ha moltes maneres de menjar-la, no? Mirant-ho així per sobre he vist, bueno, receptes molt variades i és que diries, quan ja portes la segona o la tercera dius, és que te la menjaries ja, no?
La veritat és que l'objecte, quan vam decidir de fer aquest llibre, ho vam decidir perquè creiem que havia un forat a cobrir, no volíem fer un llibre de receptes, sí que hi ha 42 receptes recollides per passar-t'ho bé, si vols, no? Gaudint de cuina amb fruita, però, si t'hi fixes, és la part final, no?, del llibre. La part inicial, que és lo interessant, són indicacions de per què és important menjar fruita, no? Què t'aporta la fruita? Què poden fer els pares perquè els crios mengin fruita? Doncs hi ha 4 o 5, unes quantes recomanacions, això al final se pot resumir, unes quantes recomanacions que s'han fet en combinació amb el nostre departament de màrqueting, amb infermers, amb persones que treballen a la nutrició i la dietètica, i al final una d'aquestes recomanacions és molt simple i a part és molt lògica, que la podríem deduir qualsevol, no? Si et pares a pensar que es digui, escolta, com va dir la mare Teresa de Calcuta, crec que fem referència al llibre, no cal que t'esforcis amb els nens a dir-li el que han de fer. T'estan mirant tot el dia. Mm-hmm. Què vol dir això? Pues que predica amb l'exemple. Si tu vols que els teus fills, perquè creus que és important, llegeixin un llibre, sisplau, busca racons a casa per posar-te tu a llegir i quan ells vegin que estàs llegint, ells llegiran i no tinguis la tele encesa, evidentment. Clar. Si tu a casa menges fruita, ells menjaran fruita. Ara, si els hi donem a triar, com moltes vegades passa la nit quan arribem a casa cansats i dius, què vols de postre? Com que vols de postre? Els nostres padrins, les nostres mares no es deien què vols de postre. Hi ha això, i això és el que toca avui, no? Són 4 coses de sentit comú que, bueno, són d'aquestes coses de sentit comú que se van perdent al cap dels anys i de la rutina i de les parelles que treballen tots fora de casa i que arribes a casa cansats i que no vols guerra i vols facilitar. Bueno, de vegades ens hem d'esforçar una mica més en dir, això és important i vull que sigui així, no? O, i a més, predicaré amb l'exemple. Doncs, bueno, aquesta part inicial del llibre pretén posar en valor, doncs, i se fa un bon recull, jo crec, d'aquestes dades bibliogràfiques d'importància de la fruita, del per què menja fruita, i també d'aquestes 4 recomanacions que què poden fer els pares perquè els nens mengin fruita, que serà bo o serà bo pel seu futur. Que facin esport com que mengin fruita.
L'entrevista és molt amena, però se'ns està tirant el temps a sobre i lamentablement haurem de deixar-ho aquí. Gràcies per haver pogut conèixer més coses sobre el sector frutícola.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 0294, alpagesdor.com.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 22 de gener a 266 euros per tona, el blat de moro a 254 euros per tona, l'alfals a 215 euros per tona, la colza a 306 euros per tona i la garrofa a 220 euros per tona.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,30 euros al quilo, 5 cèntims en relació a la setmana anterior. El pollastre groc ha marcat 1,40 euros al quilo, mantenint el seu preu.
L'actualitat.
La Caixa i l'Associació de Productors de Vaquí de Carn de Catalunya, Asoprovac, han signat un conveni de col·laboració per impulsar l'activitat i el desenvolupament d'aquest sector. La signatura de l'acord, que té vigència per un any, posa en marxa una línia d'actuació que facilitarà l'accés al crèdit a tots els socis de Asoprovac. En aquest context, la Caixa posa a disposició de l'associació una oferta especial d'assegurances agràries que recolzen la competitivitat del sector. A més, el conveni inclou la creació d'una targeta financera pròpia amb imatge de la seva entitat i avantatges per als socis amb descomptes a autopistes o en el gasol, per exemple. Nostrum és una cadena de botigues de menjar per emportar-se i menjar-lo també al propi establiment que va començar la seva activitat ara fa uns 15 anys i que té les cuines centrals al municipi de Sant Vicenç de Castellet, al Bages. L'actual situació de crisi econòmica va dur els responsables de l'empresa a fer fa uns mesos un replantejament i apostar per un model de low cost, és a dir, baixos preus, que ha obtingut uns bons resultats. Per parlar d'aquesta iniciativa, tenim a l'altre costat del telèfon el director general de Nostrum, el senyor Quirze Salomó. Hola i benvingut al nostre programa.
Bon dia. Bé.
Per començar, quina valoració ens faria d'aquest canvi de filosofia i què els va dur a vendre els plats a 1, 2 i 3 euros i què cal fer per comprar aquests preus?
Bé, el que ens va portar a vendre en aquests preus i a fer el canvi de filosofia va ser una miqueta la ferida que arrossegàvem degut a la crisi i ens va fer reflexionar internament què és el que havíem de fer nosaltres per reconduir la situació. El que ens vam donar compte és que, de fet, el que volíem és que el nostre producte arribés a tothom, que tothom pogués vindre a Nostrum les vegades que creies oportunes. I vam veure que només baixant el nivell de preus a un nivell com ara el que tenim ara, això es produiria, i per això ho vam fer. I per aconseguir poder comprar en aquests preus has de treure la targeta de soci del club de fans, que a qualsevol botiga te la fan, és molt ràpid, és un procés molt ràpid, i ja el dia següent ja està activada per poder comprar. O bé, a través de la web hi ha una aplicació mòbil que també et pots donar les teves dades i ja serveix com a targeta i ets soci del club de fans. I a partir d'aquí també pots comprar en aquests preus.
Per exemple, perquè ho sàpiguen els nostres oients, un plat a un euro, què pot tenir? O sigui, de què pot ser?
Bueno, aviam, ara, per exemple, a un euro aquests dies pots trobar doncs, des d'una crema de verdures a un... pots trobar-hi una amanida verda, macarrons, una amanida de cuscús, hi ha diversos plats, hi ha bastantes opcions a un euro.
I a 3 euros ja serien segons plats,
per a 3 euros són segons plats, evidentment. Sí,
més complets.
Pots trobar un bacallà al romesco, o pots trobar una vedella, un fricandó acompanyat d'arròs, o unes mandonguilles de peix. A 3 euros ja trobes el que serien els segons plats.
I si es compra en grup, també hi ha més descomptes o dins aquestes targetes? O
no, no. O sigui, nosaltres el que hem optat és per un sistema molt simple, molt fàcil, on fem el preu mínim que podem fer, que és aquest 1, 2, 3 euros. Mm-hmm. I a partir d'aquí nosaltres no podem fer cap més descompte ni cap més avantatge, tot el contrari, diríem. Si hi ha un servei accessori, l'has de pagar perquè allò és el preu més barat que tu pots comprar aquell menjar, que és de qualitat.
Sí, justament...
És lo important, també.
Justament lligant amb això, el lema de l'empresa és la qualitat té un preu. Què és el que volen dir amb això?
Bé, això és una miqueta un joc de paraules que han fet els creatius, la publicitat, no? Però que, en definitiva, el que vol dir és que un producte d'altíssima qualitat a aquest preu és xocant, no? Vull dir, per això utilitzem aquest joc de paraules. És un producte 100% natural, amb ingredients frescos, com el faries tu a casa, i per contra és a un preu molt baix. Vol dir que no cal pagar molt cara a vegades per menjar bé. Mm-hmm.
Quantes botigues tenen i on estan situades principalment? I si tenen previstes obrir de noves aviat?
Sí, nosaltres ara tenim una cinquantena de botigues. La majoria estan a Barcelona, Ciutat i Rodalies, però en el transcurs d'aquest últim any i mig ja hem obert a moltes altres capitals de Catalunya i també hem obert a l'estat espanyol, en tenim 6 a Madrid, n'hem obert a València, a Castelló, a Saragossa, vull dir, tenim pensada una expansió a tot l'estat espanyol i també seguir creixent aquí a Catalunya. Això ens ha de portar que aquest any 2013 volem obrir-ne 40 de noves.
O sigui, que llavors estaríem al voltant del centenar, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. Podem tancar, si tot va bé, al final del 2013, tancar al voltant del centenar, sí, al costant.
Moltes d'aquestes són franquícies, i si, per exemple, jo vull posar una franquícia de Nostrum, què haig de fer?
Sí, la majoria de les nostres obertures ara es fan en règim de franquícia, i són franquícies molt pensades per al tema de l'autoocupació, també per inversió, hi ha algunes ubicacions que per inversionistes també poden ser interessants, però bàsicament estan orientades molt a l'autoocupació, i això és pensar que has de tenir un raconet per poder invertir, doncs poder invertir uns 50.000 euros, de 50 a 100.000 euros, no? Hi havia el bano més o menys d'inversió, i a partir d'aquí, o sigui, nosaltres, posar-se en contacte amb el nostre departament de franquícies i és tot un procés tutelat i guiat, senzill. Són botigues molt fàcils de portar, ideals per fer-se l'autoocupació.
Hi ha un control per això d'aquestes franquícies, no? Suposo de que segueixen tots els paràmetres i tot lo...
Sí, bueno, això, l'avantatge d'una franquícia és que estàs a sota d'un paraigues i estàs tutelat en tot moment i gaudeixes de tot l'esforç que es fa centralment a nivell dels departaments de màrqueting, departaments de qualitat, departaments creatius, doncs clar, tu en gaudeixes d'estar a sota d'aquest paraigues, no? I així mateix també tens un control de que tots els paràmetres i tot segueix correctament.
Sí, a més, quan més t'esforcis o més sàpigues treure el rendiment, més guanyaràs tu, no? O sigui que...
Evidentment.
Que és una doble... Per l'empresa...
És un joc que es diu, no? Tu hi poses de la teva part, has de buscar un bon lloc, un bon local... La part que posa el franquiciat és a trobar el lloc adequat, el local adequat, negociar un bon lloguer, i això és la part que el franquiciat, i després treballar bé la clientela, que a vegades no és només que el producte sigui molt bo i tot això, sinó que si la persona que està a la botiga és una persona que treballa bé la clientela, doncs a tots ens agrada comprar en llocs que no se'n riuen. No?
Amb això que va explicar que volen expandir-se i tot, si tot surt des de... Bueno, les cuines les teniu aquí al Bages... els productes arriben, o sigui, el procés d'arribar no és el mateix portar productes a Barcelona, per exemple, que portar-los a Valladolid o...
Bueno, arriben al mateix moment, o sigui, de fet, viatgen per la nit. Nosaltres ara el que estem cuinant ara, l'endemà al matí, ara i fins aquí una estona, pràcticament fins a les 3, 4 de la tarda, el que estem cuinant, l'endemà al matí està o a les nostres botigues de Barcelona, però també està a les nostres botigues de Madrid. O sigui, viatgen durant la nit en els seus destins. I amb la mateixa frescura la gaudeix un senyor que està doncs, en una botiga, que pot tenir una botiga a Girona, que un senyor que està en una botiga a València, o a Madrid, o a Saragossa. Mm-hmm.
Tot i que han tingut que buscar això del preu de 1, 2 i 3 euros, pensa que l'èxit d'un model com el de vostès és que el jovent d'avui en dia no cuina tant com les seves mares i àvies i, a més, sempre fa manca temps?
Sí, bueno, nosaltres creiem que els propers anys ho anirem veient, que ja és així, un pas així. La gent no cuinarem normalment pel menjar del dia a dia. Cuinarem per plaer, els caps de setmana, quan ens vingui de gust, quan tinguem amics, per fer un àpat d'aquesta família, però el cuinar de dia a dia serà una cosa que els propers anys veurem com pràcticament s'abandona. Buscarem solucions, com ara la del nostre, per sortir-nos en primer. Tant els joves com els no tan joves, perquè els clients del nostre no són només la gent jove, són gent de totes franges d'edat.
Una cosa que no li he preguntat, quins horaris tenen? O sigui, estan oberts tots els dies de la setmana?
Sí, depèn una miqueta del tipus de botiga. Hi ha botigues que estan molt situades en zones d'oficines, que fan els horaris de les oficines, però en general procurem donar servei al màxim d'hores possibles i tots els dies. Hi ha botigues que obren tots els dies de l'any de matí al vespre. I en canvi n'hi ha d'altres doncs, que potser cap de setmana estan tancades perquè a la zona que estan doncs, no hi ha ningú perquè és una zona d'oficines i queda desèrtica. Però s'emmolla bastant a la botiga a les necessitats de la zona. El que passa és que si vas a la pàgina web pots veure cada botiga una miqueta l'horari que fa.
Ja per acabar li volia preguntar pels reptes per aquest 2013. Ja va contestar en part la pregunta perquè va dir lo d'obrir les 40 botigues noves. Hi ha alguns altres reptes?
Bueno, per nosaltres el repte aquest que significarà pràcticament significarà de les produccions que tenim ara al mes de desembre del 2012 a les produccions del mes de desembre del 2013 significarà doblar la nostra producció, la nostra producció, i això farà doncs el repte doncs d'anar engrandint i a l'ampliació de personal a les cuines centrals de Sant Vicenç, que pràcticament aquest any, durant aquest 2013, segurament incorporarem unes 30 persones més.
No li havia preguntat els productes que vostès venen després. On els compren? Solen ser del mercat local? De proximitat, per entendre'ns?
Estem al Bages per un error una miqueta estratègic en aquest nivell. Estem rodejats de bon producte i solem comprar al voltant. Però avui en dia tampoc no pots dir que el 100% és així, perquè també anem a Mercabarna a comprar fruites i verdures, i ara, per exemple, si compres pebrots, doncs no són de per aquí, oi? Són d'Almeria, o si compres maduixos, venen de l'Epe. Jo crec que comprem el producte que hi ha en aquell moment al mercat, solem comprar a proveïdors que tenim a prop en el Bages, que per sort doncs, hi ha una indústria agroalimentària molt potent, i anem fent.
Bueno, la globalització també porta això, no?, el que parlem.
Sí, sí, sí. Jo crec que la globalització porta també que puguem menjar coses en moments que no són els que habitualment n'hi ha, però que, bueno, doncs, ara, per exemple, doncs això dèiem, no? Els pebrots ara pugen, doncs, a Almeria són pebrots perfectes, no?, per fer escalivada, doncs, bueno, ens mengem escalivada.
Doncs agraïm al senyor Cristo Salomó que ens hagi atès i comentat com una empresa pot sobreviure i adaptar-se en un temps de crisi com l'actual. Val, fins una altra.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, explicarem avui les característiques i curiositats del bròquil, una hortalissa d'inflorescència semblant a la coliflor, amb fulles curtes i senzilles. A més, té uns peduncles florals menys atapeïts i compactes. El color de la inflorescència és verd fosc en unes varietats i morat o vermell en unes altres. Les varietats més conegudes són el bròcoli, Citatoyon, Laguna, Morat i Romanesc. El seu valor nutricional és de 30 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat és tot l'any, a l'aire lliure. Els principals països productors són els Estats Units, França, Itàlia, Anglaterra i Holanda. El bròquil és ric en fibra, calci, fòsfor i vitamina A. Entre les seves propietats destaca que ajuda a combatre els nervis i per aquesta raó és aconsellable per les persones que pateixen estrès. Com a curiositat podem dir que aquesta hortalissa és originària d'Itàlia i l'any passat es van comercialitzar a Mercabarna un total de 2.357 tones.
Del camp a taula. Les fires.
Avui dissabte 26 i demà diumenge 27 de gener se celebra l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, la Fira de Sant Vicenç, de caire multisectorial, on destaquen la gastronomia i els tallers que es duen a terme. També avui i demà es realitza Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, la Fira Internacional de l'Oli, la FIO, on s'hi exposa producció i comercialització d'oli d'oliva i productes relacionats amb el món de l'oleicultura. El dijous 31 de gener comença a Cal Rosal, al terme municipal d'Olvan, al Berguedà, la Fira de la Tòfona del Berguedà, que es perllongarà fins diumenge 3 de febrer. S'hi exposa arbres micoritzats, tòfones, productes elaborats amb tòfona i altres productes agroalimentaris. De l'1 al 3 de febrer es fa a Molins de Rei, al Baix Llobregat, la Fira de la Candelera, un certamen tradicional que arriba a la seva 162a edició. Per a que ens expliqui més d'aquesta fira que s'inicia el proper divendres, parlem amb el tinent d'alcalde i regidor de Fira i Comerç de l'Ajuntament de Molins de Rei, el senyor Joaquim Martí. Hola, bon dia, senyor Martí, i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, molt bon dia.
A la fira tenen un paper important la jardineria i els vivers, la maquinària agrícola i la jardineria, l'alimentació, el sector ecològic, els vins i els caves, tot relacionat amb una mica amb el que parlem aquí al Del Camp a Taula, no?
Sí, la fira de la Candelera té els seus orígens ara fa 162 anys amb el sector del que és el planter. I el que intentem és conjuminar doncs, la tradició una mica amb la modernitat. I al final són 16 sectors que cada un d'ells podrien ser una fira per ella mateixa. No? Té molta importància el sector del planter, doncs tradicionalment és l'últim temps en què ja es podria doncs, fer els transplantaments, per això aquesta fira va anar arrelant amb força i després ha anat canviant cap a doncs, la jardineria i altres sectors més emergents. I el sector ecològic també és una aposta doncs, del municipi, ha estat tradicionalment un sector fort. Aquest any precisament és una de les coses que canviem perquè la modernitzem i passarà a ser la Fira de la Natura, on hi haurà un taller d'horta, on els infants podran veure realment com una planta neix i es pot, doncs, es podran portar-se a casa i realment doncs, que el que passa al costat de les ciutats doncs, que el tema del camp es veu com una mica lluny, no? I per tant, li volem donar aquest canvi per tal de que tingui doncs, una vessant més àmplia de la que tenia. I després els vins, aviam tenim la 33a fira, aquest any fem la 33a, que és la fala més antiga de les fires de vins i caves de Catalunya. I per tant, doncs, és una fira que veiem força important.
A més, també hi ha una mostra de bestiar. Què s'hi trobarà en ella?
Aviam, la mostra de bestiar també forma part doncs, això, doncs, d'apropar en el visitant al sector doncs, ramader, en aquest cas, no? I podem trobar des de truges, faisans, aus de tota mena, cavalls, es poden fer passejos amb poni, i després doncs, hi ha una cosa que considero molt important, que són els tallers de granja. En aquests tallers de granja els infants poden veure, tocar, i se'ls explica el que és doncs, el bestiar, com neix, creix i acaba, doncs, com molt bé deia, a vegades doncs, a la taula. No? I això sempre intentem fer aquesta fase didàctica i, per altra banda, doncs, recordar coses que han anat desapareixent al voltant de la ciutat.
per parlar, he mirat una mica el programa i he vist que hi ha un gran nombre d'activitats paral·leles. Podria resumir als nostres oients les que considera més destacades?
Sí, aviam, nosaltres el que en diem l'embolcall cultural, és a dir, comença ja una setmana abans, ahir vàrem fer el pregó, divendres el petit pregó inaugural, i ara durant aquest cap de setmana previ a l'1, 2 i 3, que és quan serà la fira, ja doncs, trobem teatre, hi ha teatre, hi ha ballada de sardanes, hi ha un munt d'exposicions que s'inauguren, que també seguiran dins del que són els dies de la fira, una d'elles dedicada a la riuada i la nevada de 1962, amb un temps que s'escriu doncs, en els records, en aquest cas uns mals records, i també coincidirà doncs, que en el dia 1 fa 50 anys d'una altra nevada, no tan forta com la del 1962, perquè ser el 1963, en què també va nevar justament per la fira, i ni d'aquesta manera es va interrompre, perquè la fira són 162 anys ininterromputs any rere any que s'ha anat celebrant.
A més, van ser enganxades aquestes nevades, perquè van ser amb un mes, bueno, exacte, gairebé un mes de diferència.
Va ser el dia de Nadal i després doncs, el dia 1 de febrer per la fira la de Nadal va ser molt més copiosa i aquesta doncs, va ser pròpiament en el dia de la fira. Es van haver de fer alguns canvis, però va seguir tirant endavant. Després també tenim una exposició sobre les cultures tribals, és a dir, el que intentem, i les jornades tècniques agràries, també tornant una mica a les arrels de la fira, on es fa una jornada tècnica teòrica el dimarts 29 i una l'endemà pràctica en un camp d'aquí de la vila, en aquest cas dedicada al diagnòstic, la fertilitat i la fertilització racional dels cultius agrícoles. Sempre intentem això, modernitat i tradició.
Per si algú s'oblida, l'agenda ja ho recordarem, també. O sigui, que sí, ho sàpiga, sí. Que l'agenda que fem també recordem aquesta jornada. També hi ha tastos, em sembla, no?, previstos?
Sí, és a dir, una altra de les coses que fem doncs, és de fer tastos, aquest n'hi ha gairebé cada dia, tastos que es fan maridatges amb tastos. Hi ha tastos de cervesa, tastos de gin tònic, hi ha de vins antòfones, se'n fan de professionals i se'n fan doncs, que són dedicats doncs, al públic més casolà, no? N'hi haurà des de la pròpia denominació d'origen convidada, que aquest any és la d'Empordà, i d'altres que són ja dedicats exclusivament, doncs, o més dedicats en els professionals prèviament del tema. N'hi haurà durant tota la setmana a la sala Punt de Comerç, a la sala de cuina que tenim en el mercat municipal, s'aniran fent dia a dia.
I aquests tastos necessiten algun tipus de tíquet, la gent que vulgui assistir-hi?
Sí, aquests tastos doncs, s'han de treure uns tiquets abans, que es poden trobar doncs, en l'oficina de la fira i en algun estanc d'allòs d'aquí de la població, i es poden agafar doncs, per fer assistències un per un, on hi ha un que serveix per totes elles fins al final, que és un tast doncs, de concurs per parelles.
Ara, la pregunta que tenia preparada gairebé va la respost, perquè era que amb 126 anys d'història si havia evolucionat molt el certamen o manté les seves arrels. I ja va dit que amb si manté les seves arrels l'únic que ha afegit moltes més coses, no?
Sí, aviam, amb aquests 162 anys que tenim ja d'història interrompuda, el que s'ha intentat és això, mantenir les arrels de la fira, les arrels tradicionals, que són doncs, l'agricultura, la ramaderia, però la qual va néixer, i anar-hi afegint fins a 16 sectors. Tenim el sector solidari, tenim el sector de l'automòbil, és a dir, cada un d'ells, si el descatenéssim, fins i tot de les noves tecnologies, cada un d'ells podria ser una fira per si mateix. Estem parlant d'una fira que té 50.000 metres quadrats, que són pràcticament tot el centre de la vila, és a dir, el que hem intentat i hem treballat és per això, per mantenir, doncs, que sense perdre els orígens i l'arrel, es vagi posant la modernitat. És l'única fira que està declarada d'interès nacional per la festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat, i això doncs, bueno, ens posa que els nostres anys passats ens van deixar un llistó força alt que intentem anar mantenint.
Em sembla que m'he despistat i he dit 126 anys i són 162 anys, amb la qual cosa volia també comentar Clar, aquesta zona del Baix Llobregat era molt agrícola. Ho segueix sent, però en aquella època encara ho era molt més. Llavors, per això, suposo, aquestes arrels, no?
Sí, a Molins de Rei ha estat tradicionalment, doncs, evidentment, era una zona molt agrícola. Aquí també teníem, doncs, hi havia un palau reial, i ha estat una, tradicionalment ha estat una cruïlla de camins, estava l'únic pont que hi havia per creuar el Llobregat, i això també ha ajudat, doncs, que es anessin fent, doncs, sigui una població, doncs, que és força important comercialment. Això ha anat canviant, encara ens queda el que és el parc agrari i queda algunes zones, però evidentment no podem oblidar que estem a 11 quilòmetres de Barcelona i això, doncs, d'alguna manera marca, però tot i així, doncs, la fira segueix treballant, impulsant i sense perdre, doncs, aquests orígens que van tenir en el seu moment.
Lligant amb això, els visitants són de la comarca o de tot l'àrea metropolitana? I una mica què és el que busca el visitant a la fira?
Sí, aviam, la fira, la xifra oficial que n'hi ha, doncs, per la Generalitat que es va calcular és al voltant dels 500.000 visitants, ve moltíssima gent, i hi ha gent de tot arreu, evidentment, com més de prop n'hi ha més, però ve gent, jo diria, de tota Catalunya. La Fira de la Candelera és l'esdeveniment més important que hi ha en el primer cap de setmana de febrer, i pots trobar gent de tot arreu de Catalunya que ve any rere any i ve buscant ara una mica, doncs, bueno, la tradició, perquè avui es troba de tot a tot arreu, però la tradició és un punt de trobada de molta gent. Hi ha gent que es veu de fira en fira, hi ha expositors que venen de tot arreu, i avui el que és un mercat econòmic força important, del que aquest any també una de les coses que fem, doncs, és veure, hem encarregat un estudi per saber exactament l'impacte econòmic, el directe i l'induït, que pot tindre aquesta fira. Per tant, diríem que és gent de l'àrea metropolitana, però també gent de tota Catalunya que ens ve a visitar.
Gràcies al tinent d'alcalde i regidor de Fira i Comerç de l'Ajuntament de Molins de Rei, el senyor Joaquim Martí, per haver-nos explicat més coses de la Fira de la Candelera. Esperem que hi vagi molta gent i, com dic sempre en aquest espai, que el temps acompanyi.
Exacte, que és l'única cosa. Ja diuen que si la Candelera plora, l'hivern és fora, no? I si riu, el fred és viu, no? I per això, doncs, moltes gràcies.
Amb la vostra fira, justament, és més adient això de que el temps acompanyi.
Exacte, les nosaltres del tot. I, bueno, a més, l'any passat que ens va fer una miqueta de fred, però tot i així esperem a tots els visitants, us esperem a tots amb les mans obertes i amb els braços oberts, i, bueno, i que puguem celebrar una 162a edició que sigui força lluita.
Doncs gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
Dimarts 29 i dimecres 30 de gener es fa Molins de Rei al Baix Llobregat i dins del mar de la 162a edició de la Fira de la Candelera, una jornada sobre el diagnòstic, fertilitat i fertilització racional en els cultius hortícoles. El dijous 31 de gener es realitzen dues jornades tècniques, una a Sant Pere de Ribes, al Garraf, que tractarà sobre la tracció animal en una finca hortícola, i l'altra a Olvan, al Berguedà, sobre noves estratègies en el cultiu de la tòfona. Ja divendres 1 de febrer, la sala d'actes de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, acull la quarta jornada sobre els conreus farratgers, un dels sectors més importants per les zones de regadiu de les comarques lleidatanes.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació a Del Camp a Taula.
Ràdio Estel.